Radio Villarreal.
Pero yo tengo la solución.
Pero tiene razón, ¿eh?
Sí, ya, es un desastre todo.
Vamos a ver, pero que para todo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Yeah. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand? Finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Yeah. All the bad things disappear. You making me.
¿Qué tal estem? Molt bon dia. 1 d'octubre, dimarts 1 d'octubre. Comencem, protagonistes, quan arribem a les 12 i un minut del migdia. Ja saben que en dimarts parlem de podologia i ho fem amb la nostra podòloga preferida, amb Laia Vilanova, perquè avui ens parlarà de les ungles encarnades. Quants de vosaltres sabeu ben bé del que vos estic parlant, el mal que fan i el que costa, llevar-se-les de damunt, cuidar-les, és complicadet. Doncs d'això parlarem dintre d'una estoneta amb Laia Vilanova. També ens acompanyarà el regidor d'Economia a l'Ajuntament de Villarreal, Xus Madrigal, per a presentar-nos diferents projectes, per a parlar i analitzar projectes relacionats amb la seva àrea, amb la seva regidoria. A més, també hem de parlar sobre aquestes tasques de Villarreal, que és com s'anomenen de forma col·loquial, perquè ahir l'alcalde de la localitat, José Benlló, coneixia el contingut de l'informe tècnic que servirà de base per a consensuar una nova regulació de l'activitat dels locals de restauració del carrer Pare Molina, que dona resposta a la realitat social i que permeta compatibilitzar l'activitat amb la convivència en la zona entre els veïns. Benlloc es reunia amb l'advocat extern contractat per l'Ajuntament per a definir les opcions tècniques i jurídiques que té el consistori amb l'objectiu d'establir una nova regulació consensuada. El més important, que el que garantisca és la convivència entre els locals d'ocis i els veïns de la zona. Avui parlem també amb la Unitat de Prevenció Comunitària. Serà el nostre col·laborador José Gisbert el que ens presentarà doncs, un espai diferent, amb una altra perspectiva, perquè serà ell mateix el que ens presenta i ens proposa una entrevista amb diferents protagonistes relacionats amb el nostre benestar, amb la nostra salut, que vellen per millorar la nostra salut. És el cas de José Vicente Bort, el coordinador d'enfermeria del Centre de Salut Dolores Cano Royo. Una interessant entrevista que podreu escoltar en aquest programa en el que estarem fins a les 2 del migdia.
Me feel maybe.
I abans de comentar aquestes tendències a Twitter, recordar aquest apunt meteorològic que continuem amb aquestes bones temperatures, amb aquests 28-30 graus de màximes, 19 graus de mínimes i cels assolellats que es mantindran durant la resta de la setmana. Això sí, hem de dir que la humitat, i s'ha notat aquesta matinada, la tenim a un 75%. Tot això i més serà el que tindrem en aquest programa fins a les 2 del migdia, queda d'ahir, que t'anem a fer un poquet de companyia. Nosaltres, de seguidet, et contem quines són aquestes tendències a Twitter.
És tendència a Twitter.
I abans de tot, Sheila Gil, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bé, avui què tenim tendència a Twitter? Perquè, entre altres coses, doncs, tenim diferents temes que són actualitat. Evidentment, la política marca bona part d'aquesta actualitat. I hem de dir una cosa, que s'estan coneixent ja noms propis que aniran a eleccions generals, que això no ho hem comentat.
Així és, crec que, per exemple, Ciutadans ja ha donat els caps de llista autonòmics, els de les tres províncies, si a Castelló repetís Sandra, Julià, i suposa que aniran coneixent-se a poc a poc.
A poc a poc s'aniran coneixent tots i nosaltres anirem contant-ho. Però ara sí, hem de contar aquests assumptes que són tendència, per exemple, amb el hashtag 1Octubre. Amb aquest hashtag estan apareixent doncs, diferents temes que són actualitat. Per exemple, el govern de Catalunya celebrava un acte institucional en el Palau de la Generalitat per a commemorar els 2 anys del 1 d'octubre.
Doncs moltes les imatges que es compartissen, moments no, de les accions policials, de com es va viure, i també doncs, aquesta foto no, oficial de l'acte que ha organitzat el govern català. Doncs aquesta és una, i també tenint en compte que és 1 d'octubre, recordem que canvi de mes per això dels cotxes, que aquest matí era un zig-zag anar pels carrers del poble,
i tant,
doncs se li dona la benvinguda al mes.
I tant que sí, la veritat és que li donem la benvinguda al mes també amb una felicitació. Amb la felicitació a Clara Campoamor, perquè el 1931 la diputada defenia en les Corts el dret al vot de les dones espanyoles. A més, aconseguia 161 vots a favor front a 131 en contra. Les dones votaren per primera vegada en aquest país el 1933 i li devem molt a Clara Campoamor.
Doncs també avui Twitter li dedica un homenatge, però es parla, ho comentaves tu aquest matí, del Dia Internacional del Cafè, que es commemora
avui. Què faríem sense el cafè?
Home, doncs jo avui justet no estic fent gasto, perquè tinc la panxa més rara i he apostat per infusió, però mira... Diuen que l'olor a cafè hauria de ser patrimoni de la humanitat.
És una meravella. Despertar-se i que faig oloreta a cafè. Saps què és això? Això és una meravella.
Sí. Doncs sí, l'únic que n'hi ha és de com tot, no? N'hi ha que estan molt bons, n'hi ha que dius, pa què m'he pres això, n'hi ha que no te deixa dormir quan te'l prens de vesprà. Les meravelles del cafè.
També és el dia de les persones majors. I això porta a la reflexió a moltíssima gent. I s'està creant consciència, s'intenta conscienciar a través de Twitter a totes aquestes persones que tenen persones majors, que les cuiden, que no les abandonen, perquè n'hi ha abandonament de persones majors. I això també ho hem de destacar.
Doncs aquest és un altre dels dies als que se suma el Dia Europeu de les Fundacions i Donants. Així que també... Es vol agrair a tota la gent que participa en diferents entitats per a contribuir a fer un món millor. Així que moltes les fundacions a Europa i Twitter també les felicita.
Però més assumptes que tenim, per exemple, el tema de tremenda manivivienda. Aquest hashtag és el que m'apareix, diu convocada por quienes no han dejado de poner el cuerpo para parar desahucios y defender el derecho a una vivienda digna.
En aquest cas, una iniciativa que s'impulsa, per
és
exemple...
una manifestació que tindrà lloc el 5 d'octubre.
Des d'Esquerra Unida i Podem, no? Són els que impulsen aquesta manifestació. També es parla de Gran Hermano VIP, però no anem a entrar molt ahí. Puente de Vallecas, aquí es l'has comentat, crec que no, no?
No.
Multitudinària reyerta en Puente de Vallecas. La situació es va iniciar quan un grup de dominicans va acudir a les portes d'un dos locutori armats amb ganivets i bolomatxets. Així que han estat finalment quatre les persones apunyalades i un ferit greu per arma de foc després d'aquesta rinya entre bandes.
I tornem a parlar de política perquè un nom propi de Vox és notícia, Malena Contestí, perquè abandona abruptament el partit de Santiago Abascal amb un comunicat molt dur contra la formació. Vox no és un partido político, és un moviment extremista i antisistema.
Vale, pues,
què te pareix? I això quan te vas unir no ho vas veure?
Pues mira.
És demagogia, homofòbia i proselitisme confessional. S'ha quedat a gust.
No, sí, sí. Ja que se'n va, s'ha anat per la porta gran. La veritat és que sí.
Algun assumpte més?
Pues jo estava mirant i més o menys jo crec que ho hem comentat tot.
Doncs amb això ens quedem. Aquests són els assumptes que són tendència a Twitter.
Festes patronals en les Alqueries. Del 3 al 13 d'octubre gaudeix de les nostres festes amb orquestres, concursos, actes taurins i activitats per a tots els públics. Tota la informació i el programa de festes a lesalqueries.es. Festes patronals en les Alqueries. Del 3 al 13 d'octubre. Ajuntament de les Alqueries.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram, Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Arga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i avinguda Pius 12 a Villarreal i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17. Centro Barilux Especialista.
El 99,8% de las personas que ha probado la cuenta 360 de Grupo Cooperativo Cajamar sigue siendo cliente. ¿Qué más necesitas para decidirte? Cuenta 360 de Grupo Cooperativo Cajamar. La cuenta que lo tiene todo. Comprueba todos sus beneficios con nuestros simuladores y consulta condiciones en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Noticias curiosas.
Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor.
Doncs anem allà, anem a contar-te unes quantes notícies curioses, Sheila.
Doncs comencem parlant d'un gos de raça pitbull que ha mort com a conseqüència del verí inoculat per una serp al defensar els dos xiquets de l'atac del rèptil. Gary Richardson va declarar que els seus fills estaven jugant el dilluns passat junt al seu domicili al condat de Sumter, a Florida, als Estats Units, quan una serp de coral molt verinosa va fer la seva aparició. Aleshores, Zeus, el gos de la família, no va dubtar en protegir els menuts i es va enfrontar al perillós rèptil que va mossegar el can en 4 ocasions, un fet que li va provocar la mort. Si Topet és un pitbull agressiu és perquè el van tractar malament, va dir a la cadena Fox Gina Richardson, la mare dels menuts. Si els tractes bé, donaran la vida per tu, yeah. I li dic la vida dels meus fills o del seu fill a Zeus. Va matisar posteriorment, la serp també va ser sacrificada.
Doncs parlem també d'una altra curiositat, concretament d'un vol que te fa replantejar-te moltes vegades si vols viatjar o no, però
sí.
I és que moltes vegades els incidents en els vols els conten el triple, no?, que els incidents en qualsevol altre vehicle.
Uh-huh.
Aleshores t'assusten.
Sí, és més cridaner.
Un vol de Qantas Airways en Austràlia es va veure obligat a tornar a l'aeroport i aterrar d'emergència després que una de les rodes explotara en l'aire poc després del despegue. El vol amb destí Mackay partia el diumenge des de la ciutat de Brisbane per un dels seus pneumàtics, doncs pareix que va estallar per causes que estan sent investigades. La deflagració va causar danys en una de les ales de l'aeronau i, bueno, l'avió es va veure obligat a mantenir-se en l'aire volant en cercles durant una hora i mitja, increïble, per a cremar combustible abans de realitzar l'aterratge d'emergència en el mateix aeroport des del que va despegar. T'imagina d'hora i mitja com estarien els tripulants.
Oh, sí, la veritat és que
viatjaven 76 passatgers. Ningú va resultar ferit, però hora i mitja ahí donant voltes. Diu que van escoltar una forta explosió i que el pilot els va informar que se tractava d'una roda, que els operadors de pista de l'aeroport van trobar una peça de la roda de grans dimensions i abundants trossos de goma per terra.
Uh-huh. Sé que és poca broma, eh? Quan estàs allà dalt que sents una explosió i no saps què és, que no saps si és un motor que ha rebentat una roda.
Quin susto.
Però bé. I mira, anem a una notícia aixina d'entresijos amorosos. El Consell General del Poder Judicial ha apartat de les seues funcions a un jutge d'Àvila per prevaricació al fallar contra un home, al que va augmentar l'import de la pensió i va reduir els dies de visita a la seva filla després de descobrir que mantenia una relació sentimental amb l'exparella del processat. L'exhome, l'exmarit, va pagar els serveis d'una agència de detectius privats al sospitar que el magistrat podia tenir una relació amb la seva exparella. L'investigador va provar mitjançant fotos com el jutge es veia, passejava i es donava petons amb la dona, inclús acudien junts en el cotxe del magistrat a replegar a la filla de la parella al col·legi. L'informe del detectiu va arribar al jutjat 4 dies després de la sentència. En ell hi havia fotos del jutge i l'exdona del demandat, segons ha informat el diari El Español. Les mesures contràries al pare van ser anul·lades per la jutgessa que va substituir al magistrat encausat.
Un poc fort, eh?
Sí, és una sierra rocambolesca, no? Dius, mira que casualitat i que el jutge diga, pues sí, mira, anem a fotre-lo una miqueta més. No ho sé, lletjot.
Acabem amb un atac informàtic que provocava que una tenda de la cadena d'una cadena de material esportiu mostrara imatges pornogràfiques durant diverses hores a través de les seues pantalles del local. Els fets ocorregueren durant el cap de setmana en una tenda en Nova Zelanda. Les imatges es van mostrar durant hores fins que els treballadors van obrir la tenda. El hackeo del sistema es va produir a la 1 de la matinada i les imatges se van emetre durant tota la nit fins a les 10 del matí. Diu que, claro, que no podien creure el que estaven veient. Evidentment estan investigant el que ha succeït. Perquè hackejat i ja està.
Sí, però clar. Que vagis tu per ahí, veges l'aparador, te fixes a mirar i tingues ahí, venga, el tema.
No és molt bona imatge per a l'empresa, està clar. Doncs bé, aquestes són les curiositats que volíem contar-te. Una pausa, de seguideta ens anem a presentar els primers convidats de la jornada.
Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, oh, diré que es mentira que toda una vida...
agricultor. Con Espintor Cebo la lucha contra la mosca de la fruta y el olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Espintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y el olivo aplica Espintor Cebo, producto certificado en agricultura ecológica. Distribuido por Agromaestrat 964-32-2041. En septiembre nace un concepto inteligente en Gimnasio Asfit. Juntamos el asesoramiento nutricional con la variedad de clases de cross-training para todas las edades y objetivos. Además, Asfit inaugura su nuevo club de fútbol, captación de niños, prebenjamines y cadetes. ¡Infórmate ya! Llama al 646 28 40 65 o pásate por el centro deportivo Asfit Villarreal, al lado de Grúas Tomás. En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen. ¿Està negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuser Fin. Crida'ns al 964-84-69-81 o visite el web www.defuserfin.com.
Manzanilla, Villalonga i Temprana de Montan. Borrut, Arga, Borriolenca i Serrana d'Estadán. En Peltre, Canedera, Arbequina i Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿En un ciclo problemas con la climatización de tu vivienda? Encuentra la mejor solución en Big Mater Argo, con ventanas de PVC a medida y puertas de paso.
Con financiación hasta 24 meses, sin intereses.
Big Mater Argo, Avenida Pío 12, 55, de Villarreal. Buscamos soluciones, creamos espacios.
¿Qué hacéis el finde? ¿Os ibais de viaje, no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así íbamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado.
Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco. Tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Clínica Dental López Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Durante este mes, te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Llama ya y pide cita al 964-52-9048. Primera visita, radiografía, diagnóstico y presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-52-9048. Odontología de calidad a un precio justo, porque tú eres lo más importante.
dimarts més obrim aquest espai a la salut, a la cura dels nostres peus i, com sempre, de la mà, en aquest cas, no del peu, de Laia Vilanova de Podonova. És que t'he de tornar a que m'ho vas fer la setmana passada, m'ho vas deixar molt mal. Laia, bon dia.
Molt bon dia, i això ho has lligat així un poquet en pinces, tot lligadit.
És molt pront de matí i no podem fer més, no podem demanar més. Laia, avui anem a parlar, no sé el nom tècnic, onicocriptosi. Això està ben dit, no està ben dit? O què és, no? Per a la gent de peu de carrer.
Exacte, onicocriptosi és la paraula tècnica del que anem a parlar i la gent del carrer ho coneixerà com a l'ungla que se clava. L'ungla clava, sí.
Què és? Perquè, clar, el nom de carrer jo crec que és prou clar, no? Descriu el que passa, però finament parlant, no professionalment parlant, en què consisteix?
Bueno, l'ungla clava és... com ho diu, simplement que al créixer la ungla se mos clava en els canals. Els canals són els dos rebordonells de que van pel lateral de la ungla. Entonces, n'hi ha diferents motius pels quals aquesta ungla s'encorba i se clava contra la ungla. Entonces, el que produeix és molt de dolor, se poden produir infeccions, se poden produir, bueno, inflamacions, el dir roig, e inclús que supure pus i coses així. Entonces, anem a parlar d'este tema i anem a intentar explicar un poquet el que es pot fer i el que no es pot fer per intentar agarrar un consens, perquè és una patologia que realment la podem encontrar en moltes edats i en un número molt elevat de població.
Què es fa malament o per què pot aparèixer aquest tipus d'ungla, l'ungla clavada?
Pues a veure, hi ha diversos motius. Val? Un dels motius és simplement perquè a nivell genètic, pues simplement la nostra ungla és més curva. Entonces, al ser més curva, o inclús els rebordonells de la ungla són més grans, entonces afavorís que se mos clave. Això a nivell genètic. Després també pot passar que portem una sabata inadequada, que mos apreta i entonces afavorisca que aquests canals i se rebordone de la ungla s'empuja amunt i que la ungla se mos clave. També algo molt típic és un mal tall d'ungles. La gent, claro, les de les mans humanes tallen redonetes perquè queden més mones i molta gent les després les talla igual. Les ungles després s'han de tallar en recte per això, per evitar que aquests canals s'empugen cap amunt i que l'ungla se'ns clave. Entonces, l'ungla s'ha de tallar sempre en recte i tallar-la en redó mos ajuda a afavorir, vamos, que se mos pugui clavar aquesta ungla conforme vaig creixent. Després, què més? Bueno, una mala praxis que se diu, que és hi ha gent que té la tendència de no se talla les ungles, se les arranca en les dits del peu i entonces...
Com que s'arrancla... O sea, té un trosset mig trencat i pega tiró?
Sí, i si no el té mig trencat, pues el trenca ell mateix. És un vici igual com mossegar-se les ungles, arrencar-se les ungles del peu. Entonces, això, i ese mateix arrencament també pot produir que se mos vagin clavant les ungles. És més comú de lo que a lo millor mos podem imaginar. A més, com no és algo que veus, no és com les mans quan se mengen les ungles que se veu. Els peus no se nota tant i entonces... Per això, a lo millor a tu t'ha paregut tan raro, però sí, n'hi ha molta gent. Per cert, no ho feu, per favor. Pues jo crec que ja he dit diversos casos. Però bueno, pot ser per mil coses, també per edat, perquè de traumatismes a la matriu pot anar variant la forma de la matriu, que això ho parlarem també quan parlem de les ungles engrossades o quan parlem d'altres temes. Entonces, n'hi ha molts motius que poden provocar que esta ungla se mos clave. Esta ungla se mos pot clavar, si és, per exemple, per una sabata o perquè en un moment determinat mos entallem la ungla, pot ser que se mos clave una vega, s'arregle i aquí pan i després glòria, no? Algo així. I també pot ser que no, que esta ungla se mos clave i que se mos seguisca clavant ja perquè és el propi canal o la pròpia ungla és que ja tenen una deformitat que ja està ahí i que per tant va a seguir produint-nos que se mos clave.
I ahí què fem? Si comencem a veure, sempre ho diem, perquè som molt valents i mos llancem en casa a intentar tindre cura d'aquestes coses. A casa es pot fer algo o millor que no?
Mira, bueno, lo que s'ha de fer sí o sí és anar al podòleg, només mos notem el dolor, no mos esperem, no se'n va soles, no se me'n passarà. Només mos notem el dolor, la molèstia o qualsevol cosa, anar al podòleg. perquè insisteix, i això és molt important, perquè tu has dit, en casa som molt maneguetes i a tots ens agrada molt retoquejar a veure si podem fer alguna cosa. Per a solucionar, una vegada l'ungla està clavada, la manera de solucionar-ho a curt termini és llevem ese trosse d'ungla, llavors deixa de clavar-se i deixa de fer mal, no? Va. Què passa? Quan tu t'ho fas a tu mateixa, primera, no saps, perquè no saps. Segona, no arribes bé al peu. I tercera, te fa mal. Què passa? Tenim un mecanisme de defensa tots els humans que quan algú ens fa mal, ens apartem. I això és un mecanisme de defensa que té el nostre cos i que és molt complicat de controlar. Això què fa? Se me clava la ungla, me fa mal. Vaig a fer molló en casa perquè tinc unes tisoretes que me van amb un tobe i vaig a arreglar molló. O perquè ja m'ho he arreglat moltes vegades. O perquè total, perquè llevam un trosset d'ungla que tinc ara un podòleg. Exacte. Jo m'agarre, tallo el trosset d'ungla, tallo el que veig, perquè clar, arriba hasta on arriba, m'està fent mal, no me puc apartar i no puc estar furgant, i damunt no sé hasta on m'arriba la ungla i no tinc tampoc els materials necessaris per a poder-ho fer. Me tallo el trosset d'ungla. Si mos hi tota la ungla, pues ja està. No passa res, estarà millor, pitjor, serà més gran l'escotadura menys, però no passa res. Però el que mos trobem moltes vegades en consulta quan mos ve la gent que ja s'ho ha fet a casa és que s'han deixat baix una segona punteta. Perquè no han arribat bé hasta baix del tot, perquè la tisora no cabia, llavors s'ho han tret conforme han pogut, possiblement pegant un estironet, o la ungla mateixa, com està traumatitzada, s'ha trencat, i baix s'ha quedat una segona punta. Què passa en aquesta segona punta? Que, ahí n'hi ha una ferida, llavors se crea un teixit de granulació, o sigui, s'està creant un teixit per a intentar curar aquesta ferida, i curar per damunt, o per explicar-ho d'una manera simple, d'aquesta ungla. Llavors, alhora, mos seguirà fent mal, seguirem tenint una infecció, no la veurem, no sabrem què mos passa, però ahir mos fa a muntó mal, se mos infectarà, se mos farà el dit com si fora això una tomaca, sí, espectacular. Al final tindrem que anar al podòleg igual i damunt en el risc de que mos van a fer a muntó més mal que si no mos ho haguerem tocat, inclús que no se puga fer i se tractament conservador de llevar-nos aquesta espiculeta sinó tindre que passar directament a cirurgia depenent dels casos perquè aquesta punta s'està clavant per baix per xicoteta que si gana a vegades que traus no res i aquesta no res havia fet que aquesta persona te vinguera plorant. Clar, fa molt de mal. Entonces, per favor, en casos d'ungla clavada no tocar, de veritat no tocar perquè és que no llevar-ho bé pot produir un munt de problemes.
Així que s'ha de tindre en compte, no? I després, si van als professionals, així és de tractament més conservador, que és fer el que ho pensava fer a casa, però ho hem fet, i després ja la cirurgia, suposament, en els casos més extrems.
Bueno, no té per què ser... Sí, en els casos més extrems, però també la cirurgia també és un tractament de... Molt, a més, dona molts bons resultats, i és una cirurgia que és molt simple, se li diu cirurgia i pareix que sigui algo molt... Serio, però evidentment no és una cirurgia que tingui els seus riscos, però és una cirurgia que és molt simple i també pot servir per a tractament per a una persona que a lo millor no ha arribat a un extrem greu, però té una recidiva i cada mes i mig o cada dos mesos la ungla se li està clavant. Entonces, per què té que estar patint tota la seva vida? Perquè la primera és el que vos he dit. Una vegada pot ser que sigui una mala sabata o tal, però quan se te clava cada dos mesos, això és un fer la mà. Entonces, existeix el tractament de la cirurgia, dona molt bons resultats, els fem els podòlegs en consulta i és una cirurgia que té molt poc de dolor, dona molt bons resultats i realment és un tractament definitiu, completament.
Sí que és una opció. Sempre és en l'ungla del dit gros o sol ser sempre en Issa?
Sol ser sempre en Issa, però pot passar en totes. De fet... jo en consulta he inclús operat una ungla d'un altre dit colindant en el dit gros. També un dels motius pels quals se clava, que no ho havia dit, se m'havia oblidat antes, és que a vegades els dits estan deformats, entonces, pues, com si tingueres un juanet o el que siga, la qüestió és que el primer i el segon xoquen, entonces també poden causar ahí i ser enclavament perquè n'hi ha una pressió contínua perquè estan els dits en una deformació.
I si un dia mos tallem les ungles, se mos va una miqueta al tallar ungles i en comptes de recte curva? Ahí se pot fer algo per intentar que no us somos clave?
A veure, si se n'ha a la mà, pues esperar a que creixca i esperar a que creixca bé i ja està. No sempre que me la tallem redona somos clave, el que passa és que ho estem afavorint. Entonces, si és una vegada que tu vas tallar redó, és que al final tampoc pots fer res perquè ja tu vas tallar redó i si vas quan se te clave, si se te clava, llavors és el moment d'anar al podòleg o a la podòloga i que te releni ese canal i vore a vore poder fer una, un estudi de si això va tornar a passar, no va tornar a passar i anar fent ese seguiment de d'ixa ungla en concret o d'ixes ungles i el mateix podòleg o la mateixa podòloga vos dirà quin és el tractament més adient per a ixa ungla.
Així que la gent que tinga molt de compte, no? Perquè una cosa xicoteta com és una punteta d'un ungla ens pot fer el malbé tot el cos.
Sí, sí, a més sona molt radical, jo ho sé, però jo vaig conèixer un xiquet que va tindre una sepsis perquè se li havia clavat la ungla. Me referís, se li va infectar, van tindre que operar, però del turmell, perquè o sigui, pot ser serio, pot ser molt serio, és una infecció, bueno, algo infectat, tots ho sabem, que és perillós, i per tant hem d'intentar que si sabem que hi ha un focus que ens està fent mal, intentar anar el més pront possible, perquè a més és que el dolor no va parar, i és que quan vaig anar a la consulta del podòleg o de la podòloga, si van en seguida no els va fer ni mal, no els farà ni mal, o els farà molt poc de mal, i sin embargo si això va en flama, es farà molt de mal, però perquè a més és que com el seu dit estarà tan inflamat, simplement en que es toquen es farà mal i per rayos X no se pot.
Doncs aquesta és la recomanació, ja has dit sempre, anar a podòleg, podòloga, professional, oficial, tot seriós, ja parlarem algun dia de l'intrusisme, si també en teniu a la professió vostra, però en el cas de que vulguin contactar amb tu, com ho poden fer?
Pues, bueno, de lo de l'intrusisme, sí, la setmana que ve parlarem sobre el tema, que és el dia dels podòlegs i res, entonces parlarem un poc de l'intrusisme, n'hi ha molt en la nostra professió. I a part d'això, bueno, si volen contactar amb mi, el meu telèfon és el 685-288-034. Jo tenc per cita prèvia, per tant, si hi ha hagut algun problema o alguna necessitat, me pot localitzar i si no ja saben que hi ha molts podòlegs i moltes podòlogues d'ací a Vila-real que es poden atendre.
Doncs esperem que si algú té en aquest cas aquesta ungla clavada, doncs que li puguen solucionar. Laia, moltes gràcies i ens veiem d'ací una setmana.
Moltes gràcies a tu.
Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vilarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram. Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Vilarreal.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña pese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
En Cafetería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y con la llegada del buen tiempo, ven y disfruta de los mejores refrescos. Cafetería Heladería Roma, en Avenida Río Ebro de Vilarreal.
Grúas Tomás está de enhorabuena por el premio Movicarga 2019 a la mejor maniobra con grúa de menos de 100 toneladas. Un reconocimiento al esfuerzo realizado en el pasado por Tomás y Carmen, que Grúas Tomás quiere hacer extensivo a sus trabajadores por su buen hacer y predisposición. Grúas Tomás, desde 1987, creciendo contigo.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. No busques más. En Big Maderarbo tenemos todo lo que necesitas. Big Maderarbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Ahorra en tu recibo de la luz y de paso, hazle un favor al medio ambiente. En Grupo Cooperativo Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Condiciones especiales hasta el 31 de diciembre. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Villarreal, 964 50 67 45.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Borrut, Arga, Borriolenca y Serrana de Espadán. En Feltre, Canedera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopadores, motosierras, desmontadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Festes patronals en les Alqueries. Del 3 al 13 d'octubre gaudeix de les nostres festes amb orquestres, concursos, actes taurins i activitats per a tots els públics. Tota la informació i el programa de festes a lesalqueries.es. Festes patronals en les Alqueries. Del 3 al 13 d'octubre. Ajuntament de les Alqueries.
Construcciones Plamel Mepla. Expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
Una setmana més parlem amb el regidor d'Economia a l'Ajuntament de Villarreal, amb Xus Madrigal. Regidor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sila.
Doncs avui estem parlant, o anem a parlar d'una iniciativa que justament ha inaugurat vostè, o ha estat en la inauguració vostè aquest matí, respecte la responsabilitat social en aquestes persones que tenen alguna dificultat per accedir al mercat laboral, i és important, no?, que també es parli d'aquests assumptes.
Bueno, la verdad es que sí, ha sigut un efecte este matí, la inauguració de les primeres jornades sobre la responsabilitat social corporativa que es fa avui, i la veritat és que ha sigut molt interessant, no? O sigui, ja fa una setmaneta vam estar també en la inauguració que va fer tot un nit sobre també una jornada sobre inclusió social per a dones, i la veritat és que és, bueno, per a mi és molt gratificant voler que hi ha associacions que treballen diàriament de forma molt dura en tot el tema de la inclusió, no? Acudim és una d'elles, i bueno, la veritat és que ha estat molt ameno, hem xerrat de tot un poc dins de la inauguració, un poc atípica, no? Perquè ha sigut més un col·loqui un poquet entre tots, sí, que una inauguració a l'ús, però és cert que hem constatat, no?, pues totes les dificultats que té la gent en capacitat diferent per accedir en igualtat, sobretot és molt important recalcar això, en igualtat al mercat laboral. Perquè el dia a dia, O sigui, en la forma quotidiana, cert que hi ha ajudes, hi ha subvencions per a les empreses que d'alguna forma contraten gent amb discapacitat o amb capacitats diferents, però això no vol dir que des de la igualtat de que qualsevol persona en la mateixa capacitat pugui optar a un lloc de treball, pues la gent en capacitat diferent o en discapacitat accedís realment d'una forma igualitària amb el lloc de treball, no? En exemples, pues des d'un ascensor que no està acabat d'adaptar, una porta més estreta, un passillo que no complís, un bany, coses tan senzilles inclús com està un enxufe de llum que estigui un poc més alt, un poc més baix, i que per una persona que hi ha de rodes pues ja li dificulta aquest tema d'igualtat, no? I això d'alguna forma fa que moltes empreses se plantegen agafar gent en discapacitat per a poder treballar. Entonces, d'ací d'alguna forma el que plantejàvem és que aquest dia a dia hauria de ser igualitari des del minut que s'alcen del llit, baixen a casa i poden agarrar un servei públic o poden anar per una cera, arribar a l'hora al treball o qualsevol cosa que faci que tinguin igualtat d'oportunitat en l'accés al mercat laboral.
I des del consistori, en algunes ocasions ben cert és que s'ha incorporat a persones amb algun tipus de discapacitat, però què es fa o què s'intenta fer perquè també aquestes persones tinguin una primera oportunitat, ja que moltes vegades és com els joves, no? Si no es dona ninguna oportunitat és difícil que entren al mercat laboral.
Bueno, nosaltres ja des de que vam impulsar el Vilabeca, no? Ja hi havia dins del Vilabeca un apartat per a gent en dificultats o en discapacitats per a poder fer, no? I hem fet més coses, no? A part del Vilabeca Integra, després en el plan dels Empujos del Juju, hem fet convenis en Xicaes, també per a tindre gent en capacitats diferents de l'Ajuntament, però sobretot una de les coses que fem i que jo recalque sempre és l'aliança amb la societat, no? Nosaltres, des del nostre... des del nostre punt de vista, devem generar una aliança de societat i ho fem a través del capítol 4 de convenis, on tenim més de 3 milions d'euros en convenis en associacions, que són els verdaders especialistes perquè viuen dia a dia en aquestes dificultats i són aquells que saben ben bé cap a on tenen que dirigir els esforços. Nosaltres, com a administració, una de les obligacions que tenim és aprofitar l'impuls d'aquesta gent que sí que són especialistes del dia a dia d'això, i els nostres especialistes, els nostres tècnics i la nostra idea política, pues portar endavant totes aquelles iniciatives que ells ens puguen plantejar. Sempre en comptat amb gent com Agudín, per exemple, a l'hora de fer el circuit de running, vam estar parlant amb ells perquè fos adaptat, el pas subterrani. Recordem que fa un temps no podies passar d'un lloc a un altre del Pinar en una carrera de rodes, si no era jugant de la vida per mitjà de la carretera. Avui en dia hi ha un pas subterrani, se pot anar pel circuit, per un circuit, en una caiguda de rodes perfectament, tindrà les seves dificultats, lògicament, però se pot anar. Des de serveis públics hi ha un pla de voreres en què tots els cantons se van fent, tal com s'acaba un, se comença un altre, i se van fent. Evidentment, hi ha molt que fer, i tots no estaran acabats, però sí que se va fent, i se fa també de la mà d'acudim. Se parlen ells, ells ens diuen els funers que n'hi ha, les possibles rutes que poden haver, i s'intenta anar avançant junt en aquesta aliança que generem en la societat, no? Pues un poc és tot això el que parlàvem. Avui han iniciat també algunes reivindicacions allí, la passarel·la, se parlava de la passarel·la de l'estació. Bueno, pues la passarel·la de l'estació és un problema que nosaltres, en l'any 2011, quan vam entrar, estava ja en marxa. Per nosaltres és un empastre més que se va fer per part de l'anterior equip de govern. Jo no sé si no tenien una altra opció o és l'opció que van considerar més adequada, però la veritat, com he dit avui, és que és un empastre que està ahí, que des del 2011 estem reivindicant que el que volem nosaltres és un pas subterrani, que sabem que no és fàcil, però l'anem a continuar reivindicant cada vegada. I ara, pues, per exemple, l'autobús adaptat, en l'autobús urbà, estem intentant també adaptar-lo. Ja avui en dia els dos autobusos que n'hi ha estan adaptats. N'hi ha que recordar que tenen el dret de dir-li als conductors si algú va en una d'aquelles rodes que traga la plataforma i que puguen elevar. Però al mateix temps seguim treballant en la nova aplica perquè n'hi hagi una realitat en quant a passarel·les, en quant a possibles plataformes per a poder accedir a l'autobús amb més facilitat. O sigui, en tot això se va treballant i se treballa de la mà de les reivindicacions que ens fan les associacions.
Així que aquesta jornada, com bé deia vostè, estava adreçada en principi, no? A temes més professionals, però ha valgut per a fer un repàs de com està, no? En aquest cas Vila-real.
Sí, perquè sempre és bo rodejar-te de gent que siga criticant tu, no? Uh-huh. Una, perquè d'alguna forma ens recorden que ens queda molt per fer. És un dels eslògans que em fa presentar quan vam anar a la selecció, no? Que queda molt per fer i que Villarreal primer. Perquè les dues coses són interessantíssimes, no? O sea, si pensem que ja hem acabat en 8 anys de fer faena, bueno, és que no tenim ambició. La nostra ambició és dir una ciutat millor i per això ens queda molt per fer i sobretot perquè Villarreal té que ser el primer, no?
Uh-huh. I sí que, regidor, avui s'ha encetat aquesta primera de les jornades de responsabilitat, sí. Però si algú té interès, crec que estan fins dijous oferint sí. Tot tipus de xerrades i també intervencions de gent, no? Experta.
Sí. Són 3 dies, és un programa molt complet, penso que molt interessant, crec que seria molt interessant per a empreses que tinguin inquietud en aquest tipus d'igualtat, ara que està tan de moda el ser sostenibles, el tema ecològic, que és molt important, ¿vale? No perdem de vista que és tan important com que totes les persones tinguin aquesta igualtat que estàvem comentant. No? Uh-huh. Crec que tant les empreses estan sensibilitzant-se més com els ciutadans estan sensibilitzant més en molts temes i este també deu ser un d'ells per a tindre aquesta sensibilitat en tot el món i aconseguir realment una igualtat plena o per lo menos arribamos al màxim que puguem en este sentit.
Uh-huh. Doncs, regidor, esperem que s'assolisquen aquests objectius. Moltes gràcies, com sempre, per apropar-nos a algun dels temes, a algun dels assumptes d'actualitat en la regidoria d'Economia i parlem prompte.
Pues moltes gràcies i gràcies a tots els oients per estar ahí escoltant-nos i entenem que no sempre podem fer tot el que volem, però que sí que ser que el camí n'hi ha que traçar-lo entre tots.
Uh-huh. Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Xus Madrigal, parlem d'ací uns dies.
Moltes gràcies.
I ens parlava el regidor Xus Madrigal, responsable d'Economia aquí a Villarreal d'aquesta jornada. Bueno, bé, aquestes jornades, perquè en són 3. Avui, aquest matí a les 10, ha tingut lloc aquesta acollida i presentació i s'ha parlat de la responsabilitat social corporativa a càrrec d'Idoia Ferrero Ferrero, professora titular i membre del màster en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa de la Jaume I, com a coordinadora del mòdul de gestió de responsabilitat social. També demà la jornada començarà a les 10 amb la recepció dels participants. Mitja hora més tard hi haurà una mesa participativa amb les empreses assistents. En aquest càrrec la psicòloga de Cocenfe Castelló, Gemma Monterrambla, actuarà com a conductora del debat i les intervencions. I també demà a migdia es parlarà de les relacions laborals. Serà un especialista, Namila Mitzia, de la Federació de Cocenfe Castelló. I ja la última de les jornades, dijous, el dia 3, hi haurà una intervenció d'Isabel Rueda Dupla respecte a l'eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació. Ella és terapeuta ocupacional i també a migdia tindrà lloc una trobada amb empreses que fan ús o apliquen aquesta responsabilitat social corporativa i testimoni dels treballadors per tal d'explicar també les seues impressions al voltant d'aquesta responsabilitat social corporativa. Doncs bé, la proposta d'aquesta primera o d'aquestes primeres jornades de responsabilitat social i la gestió de la diversitat professional estan en aquests moments en marxa a Villarreal. Així arribem a les 12:55, una xicoteta pausa. De seguida anem a repassar l'actualitat més propera.
Música 12 notes, 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'aula de música 12 notes al carrer Pare Molina 29 de Villarreal. Matrícula oberta. Oh!
¿Conoces MacArt Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por MacArt Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram, MacArt Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
Tres minuts per arribar a la una del migdia. Nosaltres connectem en directe amb l'alcalde de Villarreal, amb José Benlloc, perquè aquest matí apareixia la notícia en Ràdio Castellón de que el jutge l'ha citat com a imputat per el tema de les tasques de Villarreal. L'alcalde, José Benlloc, bon dia.
Bueno, bon dia. Mira, bueno, primer, lo de la paraula imputat, que ja ho ha canviat la cadena SER, perquè no sentís, evidentment. Això se va eliminar i se tracta de la paraula investigat, que vol dir que se m'ha aplicat una denúncia per part dos particulars en un lletrat firmant i que, evidentment, per garanties de defensa tenim dret a anar en advocat i, per tant, la categoria és investigat, perquè això se clar. Feia molta política en esta qüestió. Si miren la cadena SER, la seva web, ja veuran com en estos moments ha canviat perquè, evidentment, no se pot ficar imputat, no? Ha sigut un error claríssim d'ells. I, en segon lloc, bueno, jo tinc notícies de que se m'ha citat per al dia este de novembre que diu la cadena SER a través de la cadena SER. Vale, és a dir, a nosaltres no s'ha arribat absolutament res del jutjat, ni de cap puesto, més que a ir a última hora investigant en el registre per si donar que havia així la notícia este matí ni havia algo, perquè quan jo faig la nota de premsa ahir, que me reunisc amb l'abogat, que el vam citar la setmana passant dijous per a continuar treballant en aquesta nova regulació, d'intentar donar resposta a una nova realitat pues d'una manera coherent, no? Però sense matar l'activitat, perquè estem d'acord en que Villarreal siga una ciutat viva i vaig a lluitar per la modernització de la nostra ciutat, la diversificació econòmica i que ningú mos intente tornar al passat, no? Ni al segle XIX, i això és la lluita que tenim en estos moments, no? I això és l'aposta i per lo que n'alce cada dia treballant, per a canviar Villarreal, per a que tinguem oportunitats, per a que el sector gastronòmic d'oci també siga potent, perquè la gent no se'n tinga que anar de Villarreal a fer este tipus d'activitats i no se convertisca de nou en una única ciutat per treballar i per dormir. I bueno, això és el debat que tenim damunt de la taula, una ciutat moderna, una ciutat que tinga oportunitats, una ciutat jove, que evidentment això genera també distorsions com és lògic i que n'hi ha que intentar regular, però que nosaltres hem fet molts passos. Per tant, de moment, l'Ajuntament de Villarreal, José Benlloc i Silvia Gómez, té ninguna notificació de ningú per anar a declarar a cap puesto. Sí tenim, com li dic, investigant-ho, perquè no ho coneixia, la veritat, i això ho puc acreditar i demostrar clarament en la gent del registre i en els funcionaris. Ahir a última hora va arribar un escrit del jutjat, instrucció 3, que mos demanava una sèrie de documentació. Això sí, mos demana l'expedient per a que l'enviem allí i el prepararem i l'enviarem com fem en moltíssims casos que els juzgats mos demanen documentació de tots els empastres i il·legalitats del PP de forma permanent i en este cas pues, mos parla de les tasques i tal i com també tenim diversos procediments en el tema de les tasques perquè jo vaig dictar un decret pues, molt estricte en el que es ficava una sèrie de mesures correctores als locals i ells l'han recurrit en els seus abogats, i se decret. O sigui, no és veritat que jo no hagi regulat i hagi pegat passos. I ells l'han recurrit als juzgats, no l'han acceptat. Per tant, nosaltres, per prudència i en criteri tècnic, el que vam decidir és continuar treballant per a intentar buscar una solució.
Aleshores, en quin punt es troba aquesta nova regulació en la que s'està treballant?
Bueno, anem a veure. Nosaltres teníem diverses qüestions damunt de la taula, no? La primera era la qüestió de que saben vostès que este problema no és un problema únic de Villarreal, és a dir, és un problema que també està en Castelló en les tasques, és un problema que ha patit Benicàssim, que l'ha regulat diverses vegades. Jo estic ara així en Madrid, en Alejandro, de Sevisystem, que és l'empresa esta innovadora nostra en desviveros d'empresa que tenim en l'acord en la Càmera de Comerç. Estem en una jornada de les ciutats innovadores en 40 alcaldes. Bueno, ell és el que ens ha fet esta pulsera per identificar els datos que van presentar a Incaixa Rural i que vostès també van assistir, no? De lo que me sent tremendament orgullós de lo que estem fent en la nostra ciutat. I així en estos 40 alcaldes estic parlant amb molta gent, en l'alcalde Benidorm, en les dificultats que ha tingut també en els bars, sí, en el soroll, en els tasques, i pues en la de Logroño, etc. I bueno, tots aquests problemes que, com dic, només al costat de casa, en Castelló, en Benicàssim, també han tingut i duen anys de juzgats, però en l'àmbit contenciós, per intentar regular, etc., saben que estaven pendents de rebre una sentència en Castelló, que va vindre fa unes setmanes i tal. Nosaltres ja fa molt de temps també ens vam reunir en l'Ajuntament de Castelló, en els tècnics, en els abogats d'allí, en la policia, ens va explicar tot el que s'havien estat treballant, per a intentar no pegar palo de cegos, no regular algo que fora absurdo, sí, e intentar també veure aquells que han tingut aquesta dificultat com finalment han buscat solucions. I aquesta sentència així, realment l'abogat que treballa i que ha contratat especialitzat i que ens assessora a tot l'equip tècnic de policia, departament d'activitats, departament d'urbanisme, tots els que estem treballant en l'Ajuntament per a intentar buscar una nova regulació a aquesta qüestió, que d'alguna manera pues, intente pues, garantir o millorar la convivència entre les dues parts afectades, que són el poble i la gent que vol també tindre aquesta activitat i els veïns. I bueno, pues, este abogat ens demanava prudència a l'hora d'esperar que vinguera la sentència, anava a analitzar aquesta sentència de Castelló, si era algo aplicable a nosaltres, per a que no regularem nosaltres algo que ja havia dictat sentència al TSJ i que tinguérem a treballar dificultats en el futur. Aquesta sentència, una vegada eixit, sí, l'abogat se va reunir a ir amb mi, fa unes setmanes que va eixir, i me va dir que pràcticament de Castelló no podem utilitzar apenes res, que no li veu dificultats, és el seu criteri, perquè lo de Castelló és diferent, estem parlant d'hores que afecten a la llei que regula el tema del descans, i nosaltres estem parlant en Vila-real per les mesures que jo he ficat com a alcalde i perquè els locals també han respectat aquestes qüestions en les ordres, claro, que hem donat de 8 a 10 de la nit.
Sí, sí.
És el que estem parlant. Entonces, estem parlant d'algo totalment diferent que no se produeix en un altre lloc. Estem parlant d'un tardeo. I això, pues, en aquests moments, és una situació nova, una realitat nova, que no sol ser habitual. El problema de les tasques que se produeixen en la festa per la nit, per la matinà, en quasi tots els llocs, i s'ha sigut el lío. I en Vila-real tenim un cas diferent, que en vez d'anar a l'àmbit contenciós i discutir si se pot regular d'una manera o una altra, pues, jo he tingut la mala sort de que un grup de veïns de Vila-real, l'única solució que han trobat és pues, acusar als locals que s'intenten guanyar la vida, que han tingut que treure préstamos per muntar això, que generen puestos de treball, etcètera, etcètera, de delinqüents, i a l'alcalde i a la regidora de Seguretat Ciutadana.
Pensa que té alguna solució això realment o que fins a que no aconseguisquen eliminar o no pararan?
Bueno, anem a veure. Jo li dic que vaig a lluitar per a mantindre una activitat, ¿vale? Que crec que evidentment a lo millor tindrem que regular-la com estàvem treballant ja i preparant aquesta modificació de la regulació que tenim actualment, no? Jo crec que és una activitat que pot ser perfectament compatible en unes normes concretes. Jo estava intentant buscar solucions, inclús des del punt de vista material, arquitectònic, a facilitar més l'entrada de les cases perquè no tinguin dificultats, etcètera, etcètera. Estàvem pensant en tot i hem treballat en tots els departaments. Però jo crec que ells el que no volen és que existisca ninguna activitat a baix de sa casa, no? I jo el que li tinc que dir és una cosa molt clareta. Jo tinc que ells en Vila-real per la gent que li molesta el mercat ambulant. El de la verdura, molt pront es comencen a muntar caixons de verdura que peguen en terra, que fan ruïdo, camionets, tal. Tinc queixes per supermercats que encara n'hi ha dins de la ciutat, que n'hi ha, perquè tenen que carregar i descarregar el material, evidentment del menjar, i tenen que anar molt antes per a que estigui el producte ja quan la gent va a comprar al supermercat. I tinc queixes de comunitats de propietaris que els afecta, de cadenes de supermercats que generen problemes, les campanes de la iglesia. La gent que ensaia en els bombos i tambors, que normalment els diuen Carrefour o una zona i tal, els solars aquells, també tinc queixes i firmes de la gent que molesta. Els dies de futbol no se pot imaginar la quantitat de queixes que n'hi ha i tal. És a dir, així en aquests moments, i evidentment intentem ficar mesures e intentem també fer pedagogia en la gent que entenga que per a que una ciutat siga que duem 11 mesos consecutius en la ciutat de en menys paro de la Comunitat Valenciana i venim fa 8 anys de 6.500 parades d'un 26%, necessitem generar activitat econòmica, necessitem generar oportunitats. I això, evidentment, vulga o no vulga, l'activitat humana, l'activitat econòmica, evidentment que produeix distorsions i que produeix aquells que volen una vida diferent, pues, problemes de convivència. Però bueno, ja li dic que anem a lluitar per a intentar buscar una solució. I evidentment davant dels jutjats, si finalment mos citen, que ja li dic, a dia d'avui nosaltres mos hem enterat a través del Ràdio Castelló Cadena 7. Suposo que l'abogat ho haurà filtrat, perquè bueno, pues ja sap com juguem, no? És a dir, ja hem jugat en les eleccions a intentar influir en el vot de la gent, perquè la querella se va presentar una setmana antes de que la gent votara per intentar influir. Ara imagines vostè, fíjese vostè que absurd estem vivint, que a mi el poble de Vila-real no haguera confiat en el meu projecte i en el del Partit Socialista i no haguerem governat. Jo estaria ara en el meu despatx d'abogats intentant guanyar-me la vida en el que sóc, que és abogat en la meva empresa, i tenint que anar a declarar per algo que jo no puc solucionar ja. La pregunta és què és el que se tenen que plantejar, què perseguissen d'esta manera. Voldran una regulació buscar una solució, que això té que ser en l'àmbit, en un altre tipus d'àmbit? Se guanya algo considerant delinqüent i tindré que defendre-nos? Ara que anem a estar 2 o 3 anys de judici en tot el papeleo i tal, creuen ells que en això van a tindre la solució de lo que volien? Evidentment, a mi no me van a parar en el sentit de les activitats que en la ciutat, una ciutat viva, tinga que tindre. Independentment, evidentment, que poden tindre certa raó a l'hora de mirar solucions com hem fet sempre.
O sigui, que per ara continuaran les tasques.
Hombre, claro que continuaran les tasques. I les regularem, evidentment, en el que ja teníem damunt de la taula. Jo ja havia convocat per al dia 11. Precisament i s'ho vull per això. Perquè també li hem dit, i saben, ¿vale?, els abogats, perquè l'abogat que ha contratat l'Ajuntament li ha donat ordre de que siga interlocutor i en això té el contracte que se li ha fet i està parlant en els abogats. I jo no tinc dudes que, com ja li han dit, que anem a començar a treballar en el tema i que tenim un informe ja pràcticament tancat, que me'l va presentar ahir l'abogat i vam estar treballant en la taula, i que parlava ja d'una possible solució de modificar l'ordenança de convivència ciutadana i l'ordenança de terrasses que tenim, i que en això creu que podem trobar una solució per això de les 8 a les 10 o una cosa aixina, ¿vale? Pues jo crec que quan s'han enterat, i jo vaig treure la nota ahir, pues evidentment ho han filtrat i s'ha muntat el circo. Ui, ixa és la realitat, no? És a dir, així n'hi ha molt més que el tema jurídic i me pareix que és un tremendo error com estan enfocant el tema, perquè evidentment crec que no és el millor sistema per a poder buscar una solució a algo que jo puc comprendre que poden tindre molèsties i que cada un sabe que les molèsties són molt subjectives. Hi ha gent que li molesten els gossos, els lladrits i se torna loco. Us va tocar llevar un parc d'un lloc també en diàleg per les queixes d'alguns veïns, el parc Caní de l'entrada de la ciutat, i el vam retirar i el vam passar a un altre costat. Sempre hem sigut dialogants i hem intentat anar buscant solucions. I quan hem tingut dificultats en alguna cosa, també en alguns llocs, hem anat buscant solucions, i això és la tasca de l'Ajuntament, intentar mediar contínuament en la convivència ciutadana. Per això n'hi ha un reglament també de convivència ciutadana que regula coses, perquè vivim en una ciutat. És a dir, una ciutat, evidentment, en 51.000 habitants, que damunt no té les seues infraestructures preparades moltes vegades per assumir tanta massificació de gent en moments puntuals. Vostè sap el mes passat el que hem viscut en les festes de barri? Pues no sap la quantitat de quirades que tenim a la policia de gent que queixant-se, pues de les orquestes que se fiquen en els cantons, de tal i qual, que això no és possible, que ja van passar les festes del poble. N'hi ha gent que no acaba d'entendre el nostre caràcter també de poble. Per això anem a acabar en això. Estem en la comissió intentant treballar també una solució en el tema de les penyes.
Clar. Sí, sí,
que fanem també a un juí penal per el tema de les penyes, per no tancar totes les penyes i tal i qual. És a dir, jo puc entendre que n'hi ha gent que pugui estar molestat. Tinc gent també queixant-se moltíssim cada vegada més quan la ciutat ha tornat a invertir en indústria i noves empreses, que tenim una gran activitat en aquests moments i que tenim que estar molt contents perquè això està generant millor economia, oportunitats i tal. Pues també tenim molta gent que s'està queixant en algunes empreses que li produeixen molèsties. Què fem? ¿Vale? És a dir, jo no he vingut així ni mal ser cada matí per treballar, per tornar a Vila-real al segle XIX, ni als anys 50. No he vingut per això. Estic molt orgullós de les nostres tradicions del poble, de continuar sent poble, ho dic mil vegades, i ho defenc sempre i intento mediar en aquest sentit, però no anem a renunciar tampoc a poder ser ciutat per acabar tenint un 20% de paro i que la gent se'n tinga que anar. Si vol anar un poquet a fer-se algo en els amics o de festa o qualsevol cosa, que tinga que anar-se'n del poble, del seu poble. Si volen treballar en el món de la gastronomia, la restauració, muntar algun negoci, etc., que tinguin que anar-se'n fora perquè així no hi ha oportunitats i està tot tancat. Jo crec que això no és la meva tasca ni la de l'Ajuntament de Vila-real, i en aquesta línia, ni en aquesta voluntat i bona fe, hem intentat regular això. Jo no tinc cap interès personal, jo no he anat mai a aquestes tasques per este conflicte. M'encantaria poder haver anat. Per respecte també als propietaris i tal. He anat un dia en festes, sí. ¿Vale? Un dia en festes perquè estava dins del programa de festes i vam ficar un espectacle puntual allí, com el fiquem en qualsevol cantó del poble. ¿Vale? Però,
claro,
a mi me pareix que estem traient molt això de lloc, i evidentment vull també donar un missatge molt claret. És a dir, no pot ser gratuït tampoc que així qualsevol tracte de delinqüent a l'alcalde i a la regidora i a locals i a funcionaris i ja està, no? No va ser gratuït, i a més en la llei en la mà tampoc és gratuït. I quan un tria pues un camí, també té que saber que els que estan a l'altre costat també se van a defendre.
Ha quedat
clar. És la realitat.
Ha quedat clar. Alcalde, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I nosaltres una pausa, de seguideta ens anem a explicar-te quina és l'actualitat informativa de la nostra província.
Ya no tienes que esperar a que te aparezca el genio de la lámpara para tener el coche que sueñas. Porque Grupo Cooperativo Cajamar tiene un producto genial.
Préstamo personal motor. Desde 15.000 hasta 60.000 euros. Y desde 3 hasta 120 meses y sin gastos de formalización. Solo hasta el 31 de octubre. Préstamo personal motor de Grupo Cooperativo Cajamar. Sencillamente genial.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Radio Villarreal. 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM. I ara sí, 12 minuts passen de la una del migdia. Fem repàs de l'actualitat tant provincial com local. En primer lloc, parlem de la Diputació de Castelló. I és que el seu president, José Martí, i la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, han coincidit amb el bisbe de la diòcesi Sogorb-Castelló, Casimiro López, en la necessitat de donar un nou impuls al projecte de rehabilitació del santuari de Sant Joan del Penyagolosa. Aquesta és una de les conclusions de la reunió que totes tres parts han mantingut al Palau Episcopal de Castelló. En aquesta, els representants d'ambdues institucions han repassat els projectes que s'estan portant a terme de forma conjunta per a preservar el patrimoni eclesiàstic de la província. Bona part de la trobada s'ha centrat en la reactivació encara pendent del projecte que ha de posar en valor el paratge i santuari de Sant Joan del Penyagolosa, punt de referència espiritual i del món excursionista de la província de Castelló. A més, Martí s'ha compromès davant l'alcalde de Betxí, Alfred Remolar, a estudiar fórmules de col·laboració per a continuar ajudant econòmicament en la rehabilitació del Palau Castell de Betxí, un projecte que va començar en 2014 amb l'ajuda de diferents administracions i que ja ha comptat en anteriors ocasions amb aportacions de la institució provincial. Martí ha mostrat la predisposició de la institució provincial a analitzar les opcions per a continuar col·laborant en el projecte de rehabilitació del singular immoble, cosa que fa ja des de fa 5 anys. En aquest període ja s'han portat des de la Fundació gairebé 600.000 euros en diverses etapes de les obres. El projecte recollit en un pla director dissenyat en 2013 contempla 5 fases, de les quals en l'actualitat s'està desenvolupant la cinquena, en la qual la Diputació va injectar uns 216.000 euros. Ens anem cap a Onda, que fomenta les arts escèniques amb l'inici de la nova temporada de cursos de l'Escola Municipal de Teatre i de l'Escola Municipal de Teatre Infantil. En la presentació de les classes de teatre han estat presents Maria Prades, tinent d'alcalde de l'àrea de Cultura i Festes, i els dos directors, Coque Serrano i Eduard Costa. La tinent d'alcalde ha destacat el recolzament de l'actual equip de govern a l'Escola Municipal de Teatre i ha afegit que no sols són classes de teatre, sinó que ajuden a desenvolupar habilitats com la comunicació i la sensibilitat. S'ofereixen 5 modalitats de cursos destinats a un públic específic. Les classes de primària per alumnes entre 10 i 12 es celebraran els dimarts de 5:30 a 7 en la casola, mentre que les de secundària entre 13 i 16 anys estaran dividides en dos grups, dels quals un tindrà les classes els dimarts i dijous. I amb motiu del Dia Mundial del Turisme, el passat diumenge va tindre lloc a Nules la ruta turística Nules Escenaris de Guerra, que va tindre la participació de 116 visitants procedents de diferents punts de la província de Castelló. Els visitants van poder gaudir al llarg de l'itinerari de fotografies que es van exhibir per primera vegada i de testimonis i vivències de veïns que es van recopilar per a aquesta ocasió. A Almassora s'ha presentat el programa d'actes en honor a la Mare de Déu del Roser, que en aquesta ocasió compta amb més de 120 activitats gratuïtes. L'edil d'Almassora, Isladis Falcó, ha destacat totes les novetats al costat del nou president de la Junta Local de Festes, Santiago López. El col·lectiu que presideix s'iniciarà avui el repartiment del llibret en els baixos del consistori. Les festes s'estendran entre aquest divendres i el diumenge 13. Altres assumptes. El Servei de Guarderia Rural del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, Diputació i la Generalitat, ha incautat una xarxa de pesca de grans dimensions, uns 250 metres de llarg per 2 metres d'alt, instal·lada per uns furtius aquest passat cap de setmana. Els fets van ocórrer durant les últimes hores de llum del divendres per l'esprada. La guarderia rural detectava durant el torn de vigilància fluvial, amb l'ajuda d'uns prismàtics, a diverses persones transitant per els voltants de la Gola Sud. El dissabte a primera hora de la matinada, un guarda rural del consorci acudia al lloc i descobria una xarxa de pesca que havia sigut instal·lada al costat del riu. Immediatament donaren avís al Seprona per a que estiguera enterat dels fets i iniciara l'investigació. La guarderia rural intentava localitzar els furtius durant tota la vesprada del dissabte. Finalment, el diumenge, va decidir retirar la xarxa amb l'ajuda de diverses persones, ja que la extraordinària longitud i el seu pes feia inviable que pogueren fer únicament els guardes. Ens centrem ara en la localitat de Vila-real i és que des de la UNED s'organitza un pla d'acollida per al nou alumnat durant la primera setmana d'octubre. Des d'aquest dimarts i fins el dilluns 7, els estudiants podran assistir a unes xerrades en les que se'ls orientarà sobre la titulació que han escollit i se'ls ficarà al dia sobre les eines d'estudi que s'utilitzen en la UNED. Finalment, avui es presentava en roda de premsa el Correllengua 2019. Era la regidora de Tradicions i Normalització Lingüística a l'Ajuntament de Vila-real, Noelia Samblas, la que presentava els diferents actes que s'han preparat en motiu del Correllengua.
Primerament tindrem el Correllengua escolar els dies 2, 3 i 4 d'octubre, on arribarà la flama de la llengua a quasi tots, pràcticament tots els col·legis d'infantil i primària de la nostra ciutat. Allí, a més d'arribar la flama de la llengua de mà d'acció cultural, tindrem l'espectacle animàtic a càrrec de la companyia Escures Plats. Per tant, els dies 2, 3 i 4 d'octubre, de 9 a 1, tot l'alumnat d'infantil i primària de la nostra ciutat gaudirà de l'arribada de la flama de la llengua. Hem organitzat un itinerari per sectors i cada dia seran 5 col·legis de la ciutat els que rebran la flama. I cal dir que tots els col·legis han mostrat aquests últims anys una gran acceptació i la veritat que s'animen molt a participar del Correllengua i esperen amb molta il·lusió la flama. Per això, des d'ací, volem agrair la implicació de l'escola en el procés de normalització del valencià com a llengua de cultura.
La regidora Samblas explicava també que el colofó serà el 4 d'octubre amb un cercavila que finalitzarà en la plaça Major, en el qual farà un parlament del representant d'Acció Cultural al País Valencià, Toni Royo, en el que es portarà la flama i la companyia de teatres Cures Plats representarà l'obra, una obra molt interessant que també ens explicarà.
Serà a les 20 hores quan ens concentrarem al carrer de Vallarri per a començar amb un cercavila on tant el grup de dolçaines i tabaletes del Trull com la colla gegantera acompanyaran a la companyia Escures Plats, Acció Cultural del País Valencià i a tota la ciutadania que se sume al cercavila que finalitzarà a la plaça Major. Arribats a la plaça, Antoni Rollo, com a delegat d'Acció Cultural del País Valencià i donat que aquest any serà l'últim en què ens acompanye, perquè serà amb motiu de la seva jubilació, ell farà la lectura del manifest i tot seguit la companyia Escures Plats amb Animàtic conclourà l'acte. També cal dir que també s'ha programat una exposició, Sant Vicent Ferrer, Valencià Universal, que cedida per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, estarà a la Casa d'Esmundina de l'11 al 18 d'octubre, ja que aquest any Vicent Ferrer ha estat declarat escriptor de l'any 2019.
I fins ací el repàs per l'actualitat informativa, una pausa de seguideta. Continuem amb la Unitat de Prevenció Comunitària.
En septiembre nace un concepto inteligente en Gimnasio Asfit. Juntamos el asesoramiento nutricional con la variedad de clases de cross training para todas las edades y objetivos. Además, Asfit inaugura su nuevo club de fútbol, captación de niños prebenjamines y cadetes. Infórmate ya. Llama al 646 28 40 65 o pásate por el centro deportivo Asfit Villarreal, al lado de Grúas Tomás.
Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta a un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Villarreal. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal i l'Ajuntament de Villarreal.
Manzanilla, Villalonga i Temprana de Montan. Borrut, Arga, Borriolenca i Serrana d'Espadán. En Feltre, Canetera, Arbequina i Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, soldadores, motosierras, descontadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Grúas Tomás está de enhorabuena por el premio Movicarga 2019 a la mejor maniobra con grúa de menos de 100 toneladas. Un reconocimiento al esfuerzo realizado en el pasado por Tomás y Carmen, que Grúas Tomás quiere hacer extensivo a sus trabajadores por su buen hacer y predisposición. Grúas Tomás, desde 1987, creciendo contigo.
Agricultor, con Espintor Cebo la lucha contra la mosca de la fruta y el olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Espintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y el olivo aplica Espintor Cebo, producto certificado en agricultura ecológica. Distribuido por Agromaestrat 964-32-2041.
L'espai de la Unitat de Prevenció Comunitària. José Gisbert, què tal? Molt bon dia.
Muy buenos días, Núria.
Ens portes un convidat que passa tu a presentar-nos el.
Bueno, fui simplemente al Centro de Salud Dolores Cano y me había citado con el jefe de enfermería, José Vicente Bort.
Sí.
Un hombre muy singular, que, bueno, muy inquieto con el tema de la salud, de no solamente cuidar su salud y la de los suyos, sino también la salud comunitaria de todo el barrio del Pilar. Y la verdad es que fue un encanto estar con él, escucharle y hablar de todo un poco, que ahora, pues, por eso te he traído la entrevista. Ya veremos mi estreno como periodista o pseudo periodista.
¿Vamos a hablar de salud?
Sí, de salud, aprovechando que, bueno, pues que la relación de la UPECA que yo dirijo, todo el tema de prevención de drogas con él, es que él, fuera de su horario laboral, cada año monta dentro del centro de salud unas jornadas de salud increíbles, de 2 días de duración, donde abre el centro de salud al barrio. Es unas jornadas de puertas abiertas que ya lleva tiempo haciendo, la verdad, de forma totalmente altruista y que, bueno, pues lo que hace es tener grandes especialistas donde hablan directamente con los pacientes, con las personas del barrio, para aclararle todo tipo de dudas sobre temas de salud y, por supuesto, el fomentar en el barrio, pues, una mejor calidad de vida a todos los aspectos, ¿no? Veremos también que, bueno, que él no entiende la salud, el tener salud solamente como no estar enfermo, sino más amplio, ¿no? Salud ambiental, salud también social, muy interesante.
Abarca,
la verdad,
muy
es que fue.
Era él, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso es las personas, además.
Una persona propera.
Muy cercana, además con muy buen sentido del humor, como ahora le escucharemos, y eso es lo que además él le inquieta más, ¿no? El que el paciente se acerque y que sepa que están a su disposición todo el equipo de enfermería y todo el equipo del centro de salud para cualquier duda que surja por parte de los usuarios o de los pacientes.
Donc, si te pareix, anem a escoltar aquesta entrevista en la seva estrena, José Gisbert, segur que ho has fet de meravella. Doncs una entrevista que ens portava el mateix, el nostre col·laborador, que li feia al coordinador d'aquest centre de salut d'infermeria, del centre de salut Dolores Cano Royo, d'ací de la localitat de Vila-real, José Vicente Bort.
Bueno, José, pues ha sido un placer estar aquí contigo y que me hayas invitado a tu lugar de trabajo.
Sí, efectivamente, hemos aterrizado y a empezar el trabajo de nuevo.
Es curioso porque en la puerta lo primero que aparece ahí en el centro de salud es: hoy es un buen día para sonreír.
Sí, hay algún mensaje así, porque consideramos que vale la pena ser positivos y animar a la gente en muchas cosas.
Bueno, vamos a hablar de salud. Yo quiero que me hables de salud, porque si te he elegido ha sido porque considero, en lo que te conozco, pues que eres una persona que, al margen de tu trabajo, también yo creo que estás pensando una buena parte del día en cómo mejorar el bienestar de los demás, ¿no? Es un poco esa.
Pues sí, la verdad es que
esa facultad es tuya, que bueno, también la parte de enfermero, porque eres jefe de enfermería y yo no sé. La vocación también estará ahí desde bien pequeño, ¿no? Porque tú querías ser enfermero de pequeño.
Y yo no quería ser enfermero. Yo en un principio no sabía lo que quería hacer. Pero debido a que mi padre, muy joven, murió de cáncer de colon, y fue una muerte muy desagradable durante un proceso de degeneración continua hasta que se quedó paralizado en la cama durante varios meses, eso de alguna manera me hizo pensar de que en esta vida habría que hacer algo, y si yo me encontraba en esa situación, que sabría hacer algo para ayudar. Porque yo a mi padre no pude ayudarle, a excepción de ser su hijo y estar ahí. Y bueno, éramos tres hermanos pequeños. Y de ahí es cuando me presenté a las oposiciones de enfermería para ver si podía acceder a hacer la carrera. Y sí, lo conseguí, y a partir de ahí me di cuenta que me gusta mi trabajo. Siempre me ha gustado no conformarme con lo que hay, ¿no? Y en lo que hay, investigar si efectivamente eso es lo correcto, o simplemente porque se ha hecho así toda la vida, que es lo que dicen, y de alguna manera ha funcionado, ¿no? Y entonces siempre mi inquietud ha sido el de intentar buscar cosas o fórmulas en la de poder llegar más fácilmente a la gente. Uno de los problemas que yo he visto siempre es que mucha gente que acude a los centros de salud por su enfermedad o sus cosas, se sale después del centro de salud con muchísimas dudas. Y ese ha sido un cambio que yo he pensado que valía la pena apostar por él. Es decir, yo me he puesto muchísimas veces, y hoy en día, después de muchísimos años, me sigo poniendo en el papel del paciente. Es decir, si yo fuera paciente, ¿qué me gustaría que el profesional que tengo enfrente me dijera? ¿Eh? ¿O cómo quiero yo que él me ayude? o simplemente que me escuche. Entonces, poniéndome en ese papel, yo he visto que realmente es muy beneficioso para los dos.
Qué bueno. ¿Y entonces qué sería para ti el tener salud?
A
porque
mí
sería
tener,
un poco tu objetivo, ¿no?
El también, tener salud...
Como enfermero y como persona también,
sí,
¿no?
Como...
Ese,
mira,
ese aspecto comunitario.
Como persona, si yo estoy bien, los de alrededor de mí están bien. Eso lo tengo así. Y mi apuesta es por intentar estar bien con todos. Esa es la verdad. Con distintos mecanismos. Pero el hacer las cosas simplemente por el tema egoísta o el tema de escalar a nivel profesional o el tema, visto la sociedad como una sociedad muy economista, muy consumista. A mí eso, yo por ahí no he ido nunca. Me he hecho muchísimas preguntas, algunas con respuestas, otras con no. Pero siempre me ha gustado trabajar por ahí. Y creo que estoy llegando a conclusiones interesantes. Tengo muchas lagunas, pero a conclusiones interesantes. Y lo que más fácil es que llego a que la vida es muy fácil. Es decir, necesitamos muy poquito para conseguir mucho, ¿no? Ejercito, aparte de mi profesión, estoy metido en muchas otras cosas y entre esas cosas pues estoy metido hace 40 años desde el año 79 en el movimiento ecologista. Uh-huh. Y la visión cambia totalmente, la impresión cambia, los recursos cambian, la forma de ver y las necesidades que tienes cambia, que es, y sobre todo a mí me gusta por una cosa, porque sin tener conocimiento profundo de muchas cosas, tienen una visión muy amplia. ¿Ves? Uh-huh. Y eso abarca de ahí. Cuando necesitas profundizar en un tema, profundizas. Uh-huh. Esa es la pura verdad. Entre el tema de ecologismo o conservacionismo y el tema sanitario, pues de alguna manera por ahí voy dando vueltas como puedo.
Bueno, y es un concepto de salud mucho más amplio, ¿no? Me refiero, no solamente es tener salud desde tu punto de vista, el no tener enfermedades, sino has hablado de una salud ambiental.
Exacto.
Todo el tema ecológico, y una salud también social, el llevarse bien, ¿no?
Exacto.
Que eso pues puedes perfectar, bueno, y luego la parte también economicista, ¿no? Con todo el tema de no consumismo, no capitalismo, en el sentido de no que quien más tiene no tiene por qué tener más salud, ¿no?
Exacto, ni más salud ni ser más feliz.
Ni ser más feliz, sí, porque también has hablado de la felicidad, ¿no? Y es un poco está relacionado,
sí,
con la salud.
Yo la única base dentro de mi profesión es intentar primero aprender todo lo que pueda, porque considero que yo como paciente delante de mí me gustaría tener un profesional que fuera en conocimiento lo máximo para que me pudiera solucionar, y esa es una de mis preocupaciones para continuamente estar actualizándome. Y segundo, el quitar la mesa del medio entre el paciente y el personal sanitario. Yo considero una cosa, si el paciente tiene confianza contigo, si el paciente entiende sobre todo lo que tú estás diciéndole, el mensaje que tú estás diciéndole, y realmente él ve que tú tienes un feeling con él, que es todo. Es decir, todos aquellos consejos de salud y no de salud, ese paciente lo hará. Esta no es la vida que yo empezaba a vivir. Me siento que me falta mucha documentación conforme vive la gente, porque tanto en primaria y la adolescencia, que siempre ha estado ahí, es muy problemática, pero cosas que pensábamos que se debían hacer a partir de 16 años se están haciendo con 8 años.
Ya están, ¿vale?, empezando a hacer,
sí,
las cosas antes de tiempo, o por lo menos adelantando, ¿no?
Adelantándose. Y nosotros no estamos preparados, los padres me refiero, o los adultos, no estamos preparados para ese cambio. Es un cambio súper rápido lo que se está produciendo. Nosotros en sanidad tenemos un referente, es así, que tenemos al doctor Google, ¿no? cualquier paciente que tenga una dolencia
sabe más que tú casi.
mira en Google,
sí, sí, sí,
qué es lo que le pasa,
claro,
y en Google hay muchísima información, Lo que pasa es que hay que saber mirarla, claro, y hay que saber. Y no solo eso, sino que después de estar en la consulta del médico o del pediatra, vuelven al doctor Google a ver si lo que le ha dado el pediatra o el médico es correcto o no es correcto. ¿Qué es lo que pasa?
Qué presión, José.
Si tú no le informas qué es lo que tienen que hacer o cómo mirar, bueno, es un caos. Es un caos total. Y no solo que es un caos, sino que muchos de los tratamientos que prescribe el médico no se llevan a término. Porque entran allí en una medicación, por lo que sea, que está relacionada con muchas patologías o con una cosa concreta que ha visto el médico por un resultado analítico, que es lo que quiere, y tú miras el prospecto que allí o la ficha técnica del producto este, y te mueres.
Te asustas.
Mira los efectos secundarios y ya.
Y piensas que todos van a ir contra ti. Te van a pasar todos esos muy efectos bien. Secundarios.
Y entonces, muchos de los tratamientos prescritos se llevan mal. Entonces, una de mis preocupaciones es el tema este de la información. Es decir, yo a mis pacientes, una de las cosas que les digo es consultar Google, porque van a consultarlo, eso sí, pero consultar estas páginas, que son las oficiales, de diabetes, de neumología, del problema, que sean las oficiales de las asociaciones españolas en esa patología.
Exacto, que busquen bien la información.
Exacto, porque hay muchísimo de muchas cosas y hay, bueno, todo lo que te puedes encontrar. Y entonces, eso sí que lo decimos. Y una de las cosas que decimos y hacemos es no solo la educación individual cuando viene a la consulta, sino hacemos grupos de trabajo. Y en esos grupos de trabajo, que disponemos de 2 horas, no de 10 minutos como aquí, les explicamos todo. Y tranquilamente ellos preguntan todo. Y el afán es intentar que ellos sepan qué es lo que les pasa, sepan cómo vivir con ello, que no es ninguna de ellos, y después el tema de accesibilidad del personal sanitario. Claro. Nos tienes ahí.
La salud, a disposición de ellos, ¿no?
Exacto. La salud, yo si tú no quieres curarte, no te puedo curar. Si tú no quieres bajar las cifras de azúcar en sangre, yo no te las voy a bajar. Igual como en los alumnos, el examen va a él, no voy yo. Claro. Vale. Ese es el tema. Y el hacerles partícipes, protagonistas por otra parte, y responsables de su salud.
Claro, y que se sepan cuidar, obviamente.
Que se sepan cuidar. Entonces, para todo eso tienes que tener empatía. Esa es la historia. No puedes darle el tarro diciéndole, tienes que hacer esto, y que después, bueno, pues hago lo que quiero.
Sí, lo que decías tú de que te pones en el lugar de esa persona y saber cómo podría a lo mejor cambiar, ¿no? Sí. Porque claro, cada persona tiene sus defensas, sus historias, sus problemas y sus dificultades a lo mejor para tanto cambio, ¿no? Que a lo mejor le piden.
Sí, y hay un problema también, es que muchas de las cosas que les pasan a las personas, ellos no la manifiestan. Es decir, hay ejemplos de todo. Enfermería, en este punto, tenemos una ventaja respecto a medicina, que es que el paciente o la persona o el tiene más confianza en nosotros que en el médico. Entonces nos cuentan muchas más cosas a nosotros que les cuentan al médico. Y tú puedes actuar en facetas que son más sociales, más familiares, más de ahí que en una patología concreta que tienen. Una persona en mi consulta, por poner
un ejemplo.
Venía con tensiones muy altas, y qué te pasa, y qué te va, pues no, mira, me sube la tensión, no sé qué, un tratamiento, otro tratamiento, no respondía nunca a los tratamientos, además era de alguna manera un poco cíclico, ¿no? Eran unas tensiones durante un par de semanas, después bajaban, después de ahí, y al final a mí me confesó, y fue la solución, me confesó que las tensiones altas las tenía cuando su hijo venía a casa. Broncas continuas, su hijo muy problemático, y hasta que no se iba, ella no se... Claro. Entonces, si tú piensas que el problema de la tensión es un problema orgánico y es un problema del tratamiento, pues te vuelves loco. Pero cuando sabes que es un problema social o familiar, entonces cambia totalmente. cambia totalmente, le das otras pautas de actuación, le das otro tipo de tratamiento y otras y entonces eso sí que tiene enfermería, tiene la ventaja respecto al médico. Nosotros siempre hemos tenido un gran problema. La enfermera ha sido más técnica que profesional en la salud. Es decir, sabes mucho de lo que son técnicas de aparataje, te ajustas mucho a lo que es un protocolo que te dicen este paso primero, el segundo paso, el tercero, ¿no? ¿Qué es? Entonces siempre he ido ahí. De hecho, en la consulta de enfermería, yo siempre he dicho que es la consulta del no. Es decir, no fumes, no bebas, no vayas.
La prohibición de prohibición.
Totalmente.
No vayas con mujeres, ¿no? Al final.
Exacto. Era así, es siempre no. Porque la enfermera siempre le decía el no, el no, el no. El
como
no.
El chiste aquel, ¿no? Y viviré más años, doctor, si le hago caso. Y dice, bueno, sí, pero se le harán muy largos, ¿no?
Sí, exacto. Pues igual como eso. Entonces, en esa consulta del no, era muy chocante el pasar por el pasillo y ver a una persona, ay, no, es que voy a que me riña la enfermera, ¿no?
Porque sigo fumando.
Exacto. O porque no he perdido los kilos que ella me había dicho que tenía que perder. O por lo que sea, voy a que me riña la enfermera. Bueno, eso es a mí me tocaba mucho. De decir, tenemos una consulta de enfermería con un profesional de enfermería buenísimo, y el paciente piensa que aquella la que no estamos llegando a nada.
Como su padre, ¿sí? La pegar la colleja porque no has perdido peso, así, como te dije.
Y no estamos llegando a nada, esa es la solución. Y eso, bueno, han habido muchas cosas que me han hecho cambiar.
¿Y qué hiciste ahí para que no se viva como el no o la prohibición de la cantidad
pues
de cosas?
Pues simplemente, mira, el reforzar todos los mensajes. Es decir, aquí, desde la consulta médica, se derivan muchas personas con sobrepeso y obesas. Posiblemente el sobrepeso y la obesidad les están produciendo pues cifras altas de colesterol, diabetes, cifras de tensión y demás. Entonces, una de las cosas que hay que intentar es explicarle perfectamente lo que hay e intentar reforzar todo. Uno de los refuerzos que yo hago, yo siempre hago refuerzos positivos.
Muy bien.
Eso porque para reñirnos ya no reñen.
Sí, sí, como la educación de los niños, es así, funcionan mejor los refuerzos positivos. Pongo un ejemplo de ese refuerzo positivo ante una persona que tiene obesidad, que eso es un problema grave de salud porque trae luego muchas complicaciones, ¿no? Si no baja peso.
Sí.
Y en vez de reñirle porque o decirle que usted tiene que bajar peso, que si no le va a pasar todo esto.
Pues el refuerzo positivo es muy simple. Es decir, cuando la pesas, si el objetivo que te habías marcado en la consulta anterior de si ha perdido 100 gramos o incluso no ha perdido nada, yo le digo que lo ha hecho muy bien. Es decir, hemos conseguido que no aumentes.
Eso es, muy bien. Sí.
¿Qué es? Tranquila, que esto es poco a poco. Lo que tenemos que intentar es cambiar tu forma conforme estabas comiendo.
Muy bien.
Ahora estabas comiendo dos veces al día y estabas picando ahí. No, yo te daré una pauta más o menos de cuál es la forma normal que tendríamos que comer todos. Y vamos a trabajar ahí, porque lo que queremos es hacer cambio en tu estilo de vida.
Correcto.
Y que tu estómago se vaya adaptando a la comida que tú realmente necesitas. ¿Qué es? Entonces, no te voy a hacer bajar 5 kilos en una semana, como hay ahí, porque eso no va a ningún sitio y no es nuestro objetivo. Y encima, nosotros no damos dieta. Porque lo primero que entran a la consulta es a pedirte una dieta. Yo lo primero que les digo. Bueno, ¿cuántas dietas? ¿Cuántas veces has hecho dieta? ¡Oh, toda la vida! ¡Toda la vida!
Y no funciona.
Y yo digo, pues mira, yo no te voy a dar un papel para que lo pegues en la nevera.
Y que se quede ahí. Y que se quede
lo que quieras.
Se acabe en la nevera.
Yo digo, vamos a hacer esto. Vamos a intentar esto. Y nos vamos a marcar pequeños objetivos a corto plazo. Es decir, tú, ¿qué haces? ¿A qué estás dispuesta a llegar? Realmente, dime lo que tú vas a hacer. Porque si nos vamos a marcar una cosa que no las vas a hacer, una tontería.
Pero perdemos el tiempo.
Y entonces dices, bueno, pues mira, yo este día puedo hacer esto, lo otro, pues vamos a trabajar por ahí.
¿Y tú, José, vives en Villarreal, eres de aquí de Villarreal.
Sí, soy de aquí de Villarreal.
Naciste en Villarreal, además.
Sí.
Pues entonces conocerás si realmente los de Villarreal somos sanos o no. ¿Estamos sanos?
Los de Villarreal.
¿Cuidamos nuestra salud? ¿La estamos cuidando cada vez más? No sé.
No la cuidamos. Los de Villarreal somos como en todos los sitios. Que es, nosotros tenemos un gran problema. Y es que pasamos del cambio de la agricultura al cambio de la industria. Fue un paso muy rápido, ¿no? Aunque la agricultura no se ha abandonado nunca y cosas de estas por nuestros padres o abuelos, pero ahora el tema está muy bien. Y hemos pasado a la industria. ¿Cuál ha sido el gran problema? Es decir, de un trabajo sano, que ejercicio físico, que era ahí un aire que respirabas perfecto, unos productos que sacabas del campo que eran de tu casa buenísimos, había un bajo nivel de herbicidas y plaguicidas que ponías allí porque tú estabas en el huerto, veías un trozo de hierba, pues lo quito con la mano, el otro. Entonces, de esa vida saludable, que es, y eso que potenciaba la dieta mediterránea, pasamos de golpe y repente, es decir, yo a la industria.
En muy pocos años, además.
En muy pocos años. La industria al principio no era una industria como ahora, no tenía los mismos filtros, no tenía los mismos controles, que es, había muchísimos productos, muchos metales pesados, tanto mercurio como plomo y demás, que se ha respirado a niveles increíbles. Y nosotros en eso hemos empeorado. Y Villarreal, Honda, la Alcora, este triángulo ha empeorado mucho, porque las condiciones atmosféricas son muy malas, son muy malas. Entonces en ese sentido ha empeorado. No tengo datos ahora de cómo ha habido los ingresos por programas
respiratorios
pero, o incluso si niveles de cáncer han aumentado, cosas de estas. Pero seguro que si empezamos a mirar números, hay picos. Uh-huh. Eso está claro. Entonces, aquí en Villarreal hemos cambiado. Villarreal ha tenido una suerte, y es que también la ampliación de Villarreal ha sido progresiva. No ha sido una ampliación de decir, ahora tiene 500 habitantes y hemos pasado a 5.000 o 50.000 como los que tenemos aquí. Y aquí en Villarreal, los que hemos vivido siempre en Villarreal, el carácter de barrio siempre lo hemos manejado. Y hoy en día se sigue manteniendo.
Sí.
Es, la relación entre un vecino y otro vecino es buena. Se siguen aún sentándose con sillas en las aceras. Para esta comunicación, esa charla y esa. Y eso es positivo.
Claro, en términos de salud, lógicamente, salud social.
Entonces, en ese nivel, Villarreal se mantiene. No ha dado mejor el boom que se puede dar en otras poblaciones.
Esa es la buena noticia.
Y la buena noticia también es que no todas las fincas se han abandonado. Yo recuerdo que a mí, yo tengo un huerto, que es, mi hermano tiene huerto, que viene de mi madre, y la palabra de mi madre es decir, si tienes algo de tierra, si viene una guerra, podrás plantar. y sigue esa filosofía, porque cuando vino la guerra y la posguerra, el que tenía un trocito de tierra podía plantar moniatos, podía plantar patatas, podía plantar ahí, y comía de casa.
Comía, claro.
Entonces, esa filosofía nos da. Y siempre se ha mantenido, de alguna manera, las pequeñas parcelas de mucha gente. Y esa agricultura que era tradicional y que todos comían de casa o vendían las judías o cosas de estas, se sigue un poquito manteniendo.
Es muy difícil, ¿no? Bueno, yo no creo que nadie pueda salir de su trabajo, llegar a casa y cambiarse el traje y ser otra persona. Te vengo a decir, ese afán esa inquietud por mejorar la salud de los demás, ¿cómo lo llevas en tu familia? ¿Cómo lo llevas a nivel personal? Y también contigo mismo. ¿Cómo cuidas tu salud? Y ¿cómo haces que también los que están a tu alrededor te crean y cambien, ¿no?
Es una forma de vida.
Eso te lleva
entonces,
a decir,
¿no? Mi forma de vida es eso. Trabajando por la salud de los demás. Ajá. Por mi salud también. Que es, pero a veces nos abandonamos. y trabajamos por un entorno mejor. Mi mujer es vegetariana. y yo soy medio vegetariano. Igual como mis hijos.
Sí, sí, sí.
Por una parte por convicción, pero por otra parte porque la nevera está llena de productos verdes. Tenía muy poca carne. Y nada, las proteínas se sacan de otro sitio, como las legumbres y demás. Y es una manera de vivir, pero sí que incido sobre todo en los productos de bollería, productos de fábrica y cosas de estas. Pues sí que intentas motivar en ese aspecto, esto vale la pena que lo cambiemos por allá. Nosotros, por ejemplo, mi mujer es muy deportista, corre todos los días, sube para arriba, para abajo. Mi hijo mayor va al gimnasio, el pequeño hace el gimnasio en casa y yo hago senderismo y montañismo. Entonces, de alguna manera, siempre el ejercicio siempre va funcionando. En la consulta de enfermería, una de las prescripciones de enfermera es el ejercicio físico. Y se une los pilares, siempre lo decimos, dieta y ejercicio, eso es lo ideal. Y en el caso que tengas alguna patología, pues dieta, ejercicio y tratamiento terapéutico, pastillas o lo que sea, esos son los pilares, ¿no? Que es un ejercicio. Y además es que van unidos, es decir, y además es que no solo eso, cambia mucho. Una persona que hace ejercicio físico cambia mucho respecto a una persona sedentaria totalmente, que hace lo justito en casa y que después se mete a ver la tele, que yo no lo critico, pero es así. Que otras personas, el estado de ánimo es bestial, es que te cambia. ¿Eh? Te cambia, además te lo dicen, tú lo ves, los ves activos, los ves con ganas. Te preguntan cosas que decías, hombre, esta persona...
Antes no lo hacía.
Exacto.
Antes no preguntaba.
Y ves que sí, que en general es muy positivo, pero cuesta mucho.
Hombre, también. Claro.
Cuesta mucho.
Bueno, pues como decías tú que hay que dar la voz también a los pacientes o a las personas, sí. Pues yo he querido que darte la voz a ti, porque también es difícil que pues te conozcan también por medios, y bueno, pues sí. Radio Villarreal.
Pues te lo agradezco, un montón.
Porque sois seres anónimos que, bueno, pues hacéis muchas cosas y que es interesantísimo que la gente lo conozca, porque es una forma de,
la verdad
de acercaros
es que
más.
Estamos ocultos.
Eso es. O no paráis de trabajo, es normal. No tenéis tiempo para hacer marketing de vosotros mismos.
Y
de
lo que cuesta, la verdad es que cuesta cambiar las formas y demás. Pero bueno, yo estoy convencido de que por ahí puedo conseguir más resultados.
Pues enhorabuena y nada, un placer ha sido, José.
Un placer también. Muchas gracias.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
¿Li estan aplicant la clàusula terra en la seva hipoteca?
El banc li ha fet renunciar a quantitats pagades de més.
Han venut el seu crèdit a un fons buitre?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució en Defuses Fin. Crida'ns al 964-84-69-81 o visite el web www.defusesfin.com.
Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Santiago Albiol, que és advocat dels veïns que han denunciat aquestes tasques, no?, que se coneixen a Villarreal. I volem parlar amb ell perquè també parlàvem amb l'alcalde de Villarreal, perquè en Ràdio Castellón, en Cadena Ser, apareixia una notícia que deia que el jutge cita com investigat a José Benlloc per les tasques de Villarreal. Santiago Albiol. Bon dia.
Bon dia, Núria, com està vostè?
Té vostè constància d'això?
No, en este m'han tocat molts mitjans de comunicació, jo acabo d'arribar ara del juzgat, que porto un matí horrorós, estic en el despatx de Villarreal i suposa que si hi ha alguna cosa tindré en el despatx de Castelló. Però que m'han dit, per això, que hi ha una nota del TCJ informant d'això i, en fi, pues, suposa que serà veritat. M'alegraria molt que fos veritat el que m'han dit que s'ha publicat, però no puc fer més valoració que el que li estic dient.
O sigui que vostè no ha filtrat.
Jo filtrar?
Cap informació.
Bueno, probablement, si hagués tingut ocasió, doncs igual ho hauria fet gustosament, però pareix ser que és una nota de premsa i que és habitual. Un tema d'aquestes, la justícia, òbviament, és pública. No són públiques les investigacions ni les interioritats de les actuacions judicials. El que són les resolucions, sí, però bueno, no he tingut ocasió de plantejar-me si filtrar o no. De fet, probablement vostès saben més que jo. Sí que també m'ha arribat unes comunicacions un poc alterades d'algun client meu, que pareix ser que ha fet unes declaracions de l'il·lustre alcalde de l'il·lustríssim Ajuntament de Villarreal, que també és el meu poble, pues fent una sèrie de classes un poc grosses, en el sentit de que són a l'acabada de l'aixina, que se preparen, no sé, jo no ho he sentit i estic parlant d'unes manifestacions que podria estar mentint, i per això ho dic, i ho dic amb tota la prudència. Però espero que això no s'embrutisca molt. Jo soc molt piadós en aquestes qüestions, i en aquest cas, encara que estigui exercint l'acusació particular, i no és la primera vegada, no serà l'última, i no depèn de mi dictar una sentència final, però sí l'activitat que tinc que desenvolupar, defendent els interessos dels meus clients, el que sí que jo, personalment, i perquè així no se m'ha ensenyat, i per educació pròpia, jo sóc de, diguem, de la secta de Doña Concepción Arenal. Odia el delito, però compadece el delincuente. I jo, al senyor alcalde de Villarreal, a José Benlloc, li tinc un especial carinyo i apreci personal, perquè a part de ser col·legues, pues, som molt coneguts, i només li desitja el millor, i això sí, això me pareix que ha plogut molt, crec que han eixit rodollons des de que això va començar. Jo li vaig dir a la cara, en el seu despatx, don José, això pot acabar malament i podem acabar abans, jo no em presentaré res, si mos sentim i parlem. Jo la caire la tinc buida, no, jo encara no he tornat a tenir una conversació en ningú, en absolutament ningú. Entonces, bueno, a partir d'ahí, que cada palo aguante su vela. Jo, per meva part, sí que espero que aquestes declaracions que m'han transmitit els meus clients no siguin aixina, perquè un representant, una autoritat pública, hi ha coses que no pot dir. I només demano això, un respecte i una coherència mínim, i un respecte sobretot a la justícia, que està en mans de la justícia. Suposa que ningú ficarem en dubte que lo correcte i lo civilitzat és ficar les disputes en mans de la justícia, no?
I tant, així ha de ser.
Igual algú dubta això, a vegades. Però, en fi, i a més, jo també dic una cosa, jo no soc polític, soc advocat, els meus termes sí, són merament jurídics.
Molt bé, Santiago Albiol.
De veritat, moltíssimes gràcies per haver entrat en directe a Ràdio Vila-real i per haver-nos explicat, no, en què està, si vostè té algo que veure en aquesta publicació en Ràdio Castellón, clar.
Ja anticipé que haurà estat encantat, probablement, però no he tingut ocasió de plantejar-me-ho. Això me fa gràcia, que per mentida que així no se sàpiga que les resolucions judicials són públiques totes elles, per pròpia naturalesa. Si la justícia no és pública, no és justícia. És que això és de primer de dret. O sigui, de primer de dret. Ara, la intoxicació política me fa molta gràcia, però no hauria de fer-lo que és igual o millor professional que jo. Don José Benlloc.
Moltíssimes gràcies i nosaltres ja vos tanquem el programa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un abraç. Adeu.
I nosaltres amb aquestes declaracions de Santiago Albiol tanquem el programa, 2:00 PM, moment per a l'actualitat esportiva. Tornem demà amb més protagonistes, ja saben, ací a Ràdio Vila-real.
Try.